Són les dues, som-hi, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Últim programa abans del playoff. Ara sí que si algú estava molt tranquil o veia encara molt lluny la promoció, impossible contenir els nervis, l'equip ja s'entrena allà, ha passat sense problemes les últimes proves serològiques, és a l'espera de confirmar quins jugadors té a la seva disposició el rival i està centrat en d'aquí a poc més de 48 hores donar a l'afició arlequinada la primera de les tres alegries que volem que arribin en qüestió de 8 dies. Demà ja comença a rodar la piloteta, demà ja tenim els 4 primers partits dels 8 que s'han de jugar a la primera ronda i en la prèvia d'aquest playoff que portàvem tant de temps esperant, anys, avui us hem reservat alguna calta sorpresa per acabar d'aixecar l'ànim. Ha plogut des de l'últim cop, però mai està de més a les portes d'un playoff. Recordar que l'anterior va acabar en forma de festassa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González. Som-hi.
Es comenta la recepció.
Parlarem amb Ian Mackay, porter del Sabadell, des de l'hotel de concentració dels arlequinats. També escoltarem els representants de l'Atlético B, recordarem l'últim playoff i l'últim ascens de l'equip amb dues sorpreses molt especials, el canvi de sistema de competició pel futbol català i, finalment, el nou Escorial, que sí que podrà jugar demà al playoff.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid és campió de Lliga per 34a vegada. Ahir l'equip blanc va guanyar l'Alfredo Di Stéfano de Valdebebas per 2-1 al Villarreal, mentre el Barcelona, amb un home de més, perdia a casa sobre la botzina contra l'Osasuna 1-2. El Mallorca va certificar el seu descens a segona, perdent contra el Granada, mentre que Celta i Leganés s'ho jugaran tot en l'última jornada, diumenge. Els del sabadellenc Òscar García Junyent van caure a casa contra el Levante, mentre que els segons es van imposar a Sant Mamés i s'han situat a només un punt de la salvació.
Han parlat en les últimes hores...
El Leo Messi més crític després de perdre la Lliga.
Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
I a les xarxes socials.
Un tuit precisament del Barcelona, però del seu filial, perquè déu-n'hi-do, la que tenen muntada. Última sessió a la ciutat esportiva, deien els blaugranes, abans de viatjar cap a Màlaga al playoff. L'equip viatja amb els jugadors disponibles del Barça B. I atenció, 9 jugadors del juvenil. Té fins a 5 lesionats, Collado, Sarsaneda, Siroki, Lavinó i Rosanes. I recordem que, a més, 4 futbolistes van acabar contracte el 30 de juny i no han renovat, i s'han quedat amb el primer equip 4 Arnau Tenas, Araujo, Ricky Puig i Ansu Fati no aniran a Màlaga. Per tant, García Pimienta afronta el playoff pràcticament sense efectius.
De quin partit no estarem pendents?
Ja que hi dèiem el tema de la preferent valenciana, avui 2 partits més, a 8:15 per ascendir Villajoyosa en el seu dia rival del Sabadell contra el San Marcelino i a les 10 de la nit Castellorense, Castellón B.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Acabem recordant titulars de Ràdio Sabadell.fm. Ona Carbonell segueix trencant registres a Guangzhou amb la plata en el solo lliure. Sumava ja 23 medalles mundialistes la nadadora del club. També Brian López, un sabadellenc que no vol despertar del somni olímpic. Estava a la primera fase del preolímpic amb la República Dominicana sub-23 i encara té opcions perquè es va cancel·lar tot amb el coronavirus. I finalment, Jurgi Oteo, presentat tal dia com avui, però de l'any passat, a Disnova, deia el basc, si vinc aquí és pel projecte i la confiança que m'han donat.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria. Avui l'últim programa abans que enceti tot plegat, abans que comenci aquest playoff d'ascens, abans que el Sabadell demà passat jugui el seu primer tant de bo que de 3 partits al playoff. Volem començar allà, a Estepona, al costat de Marbella. Volem començar a l'hotel de concentració del conjunt arlequinat i saludant a un dels que per vosaltres serà una peça clau en aquest playoff. Ho vam preguntar fa unes setmanes a través de les xarxes socials i no teníeu dubte de la confiança de tota l'afició en el porter arlequinat Ian Mackay. Ian, què tal, com estàs? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal las primeras horas por allí?
Bien, lo cierto que bien. Ayer entrenamos un poquito por la tarde y ya estamos un poquito más asentados aquí. Hoy por la tarde pues era más fuerte el entrenamiento, supongo.
Entrenamiento en el Dama de Noche, unas instalaciones allí en Marbella que, por lo que hemos visto vía internet y a Google rápido para entendernos, espectaculares parecen, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Me sorprendió bastante porque no las conocía y la verdad los campos de entrenamiento están muy bien y las instalaciones de gimnasio y todo eso están espectaculares. Bueno, vamos a intentar aprovecharlas. Espero que sea mucho tiempo.
En las primeras horas allí también, como todos los equipos del playoff, ha tocado pasar ese último control, ese último test serológico de la federación. Todo ok, todo hacia adelante. Por lo tanto, si alguien aún podía tener esa pequeña duda de decir, oye, que el último test, que las últimas pruebas salgan como tienen que salir, un trámite menos, ¿no?
Sí, nos hicieron ayer los test y bueno, salió todo perfecto, como ya contábamos con ello y nada. Ahora ya a pensar en lo que tenemos que pensar, que ya estábamos pensando, pero bueno, como tú dices, un problemilla menos que puede haber alguna duda y ya no la hay.
El partido, como sabemos, será puerta cerrada. Os llevasteis por eso una calurosa despedida, ¿eh? Hace un par de días. No sé si se comentó o no, me imagino que sí, dentro de ese autobús, dentro de ese avión Barcelona-Málaga. ¿Qué os pareció esa despedida de la afición?
Muy bien, la verdad que yo pensé que iba a haber menos gente, no te voy a mentir, y al final pues fue una grata sorpresa, y luego después como ya tomamos la curva abajo, ver todas las bengalas y todo eso de toda la afición, pues es muy mucho de agradecer. Aunque se juega a puerta cerrada, por desgracia, como bien dices, pues al final no podemos estar arropados por la afición. Creo que al final el club sacó un sorteo que espero que haya dos beneficiados sobre eso y que puedan venir a disfrutar del partido, pero ya te digo, estaremos intentando dar a la afición pues el pase cada eliminatoria y ojalá pues conseguir el ascenso.
Dos días quedan solo para el primer encuentro. Tanto que hemos llegado a hablar, Ian, durante el confinamiento. Recuerdo, por ejemplo, aquel día en el Instagram Live, en el directo que hicimos, que la verdad es que era un momento que parecía que quizás no habría playoff o que sería con una fórmula diferente. Vaya, mucha incertidumbre. Ya lo tenemos aquí, ahora ya sí que no se nos escapa esto.
Sí, alguno no estará tan contento de jugarlo, como hablamos aquella vez, pero bueno, al final la cordura pues venció sobre todo, tenemos la suerte de que al final pues se va a jugar y ya te digo, aprovecharlo lo máximo, estamos a tres partidos de un sueño para todos y bueno, intentar conseguir el objetivo que será súper bonito para todos.
¿En algún momento llegaste a pensar, Ian, que no jugamos?
Un día solo. Un día cuando me llegó la información por allí por abajo de Pinatar que decía que iban a subir los primeros ya, pues ahí me vino un poco abajo, pero luego después al final pues tenía información un poco privilegiada de que teníamos amigos en Pinatar y me estaban diciendo que al final que sí que se jugaba y bueno, al final se rompieron las negociaciones de que no se jugaba en Pinatar y se juega aquí, pero bueno, después de eso ya tenía la esperanza puesta de que se jugaría y ahora pues ya estamos aquí, como tú bien dices.
Hemos hablado de esas primeras horas, del primer entrenamiento, de los test serológicos, los últimos, y te tengo que preguntar también por los vídeos, que de momento estáis viendo mucha imagen del Atlético de Madrid B. ¿Qué es lo que habéis espiado hasta ahora?
Nada, que son buenos. Es normal, están entre los cuatro primeros de cada grupo, aquí van a ser todos muy buenos, entonces al final, pues bueno, es un buen equipo, igual que nosotros, nada más. Yo soy de los que piensa que es bueno tener un poco de información del equipo contrario, pero que tenemos que centrarnos en nosotros mismos, porque si queremos ascender, al final son tres partidos y si pasamos esta eliminatoria, el siguiente partido, tendremos dos días solo para centrarnos en el siguiente partido. Así que lo fundamental creo que somos nosotros.
Te iba a preguntar más por Atlético de Madrid B. Si me dejas, te hago una más y luego os pregunto por vosotros. En ataque, sobre todo, ya que tú eres portero, tiene mucha calidad, ¿eh? Es que empiezas a repasar nombres y algunos de ellos incluso aún en edad juvenil, pero con mucha clase.
Bueno, está claro que es el filial del Atlético de Madrid, un equipo de Champions League de todos los años, entonces está claro que van a tener calidad, pero bueno, yo la verdad que no tengo miedo a nadie, y mucho menos pues en estos playoffs, que confío plenamente en el equipo, ya te digo, al 100%, llegamos en un buen momento y lo vamos a demostrar.
Ayer con el Cholo en primera, Rodrigo Riquelme, aunque no jugó en la convocatoria, Manu Sánchez, que sí que jugó todo el partido entero en Getafe, ¿contáis que jugarán el domingo contra vosotros o no?
Supongo que bajarán a jugar el playoff. Está claro que Riquelme, no voy a descubrirlo yo, es un jugador pues de otra categoría, creo que está firmado por otro club de fuera de España y al final pues bueno, si vienen a jugar, pues nada, pues que jueguen, y si no, pues no, no hay más.
¿Qué tipo de partido prevés de cara al domingo, con lo que conoces del Sabadell, con todo lo que se ha trabajado, con lo que habéis espiado del Atlético de Madrid B? ¿Qué tipo de partido esperas?
Bueno, creo que nosotros tendremos el control del partido, ellos se encerrarán atrás e intentarán buscar alguna contra para intentar cogernos desprevenidos. Luego después ya dependerá de cómo vaya el resultado, porque al final esto, cada partido es una final y no hay ida y vuelta, es ida y vuelta como todos los playoffs que se hayan jugado antes. Al final es un partido a cara de perro que como te vaya el resultado en contra, pues tendrás que quemar todas las naves para intentar conseguir el empate. Entonces, bueno, yo creo que iremos, como te dije ahora mismo, creo que nosotros tendremos más el peso del partido, más el peso del balón, y ellos pues entrarán un poquito atrás y esperarán alguna contra.
Por lo tanto, las vigilancias, las pérdidas, eso se tiene que tener controladísimo en ese escenario, ¿no?
Sí, está claro que va a ser así. Ellos son muy rápidos arriba, como tú bien dijiste, en ataque. Al final son chavales jóvenes, llegarán un momento de forma pues espectacular, porque estarán muchos trabajando con la dinámica del primer equipo, y eso puede que se note. Nosotros intentaremos, ya te digo, tener el balón, hacer el partido largo y jugar como jugamos siempre, que yo creo que como lo estábamos haciendo al final con todos los jugadores disponibles, que creo que tenemos plantilla de sobra para poder conseguir.
¿Quién es tu compañero de habitación, por cierto?
Ever.
Con Ever, por tanto hay una conexión gallega. El partido se juega el domingo a las 8. Mañana, 24 horas antes de nuestro partido, ya rodará el balón. Día para verlo en la habitación, algún que otro partido, del de las 8 o del turno de las 10, para verlo todo el equipo junto, ¿o cómo será?
Bueno, no, de momento a esa hora estaremos llegando a entrenar, porque estamos entrenando a las 7 de la tarde, así que casi más bien veremos el de las 10 más que el de las 8. Entonces, bueno, está claro que veremos los partidos de mañana, todos los que podamos, por si acaso, para tener más información y para ver cómo se va viendo los partidos. Después de tanto tiempo sin competir, pues llegar a un partido tan importante, como yo creo que al final el secreto que antes me lo decía, yo creo que va a ser el que menos falle, pues va a ser el que se va a llevar el gato al agua.
Pero también servirá, ¿no?, en cierta manera, de un cierto precedente, porque al final no se ha jugado nunca un playoff en sede única, un único partido, con todos los cambios que ayer comentábamos aquí, de más sustituciones, de convocatoria con más gente, de pausas de hidratación. Es que es un fútbol diferente al de hace 4 meses y medio, por lo tanto, el tener un partido antes, ni que sea para echarle un vistazo a cómo incluso los equipos gestionan nervios, etcétera, no ser los primeros puede servir en ese sentido, de haber visto ya cómo ha ido lo otro.
Sí, y al final, pues bueno, estás viendo, cuando empezamos a ver el fútbol que se jugó la primera alemana, veías que había muchos errores, falta de ritmo, quien llegaba mejor al final, pues mejor de forma, pues al final se llevaba, lo que te digo, pues el partido. Y luego empiezas a ver primera división española, ves como que el Real Madrid quedó campeón de liga y al final se llevaba los partidos por 1-0 casi todos los partidos. Entonces, por la mínima, no hubo una distancia que le metiera 2 o 3-0 a cualquier rival. Entonces eso te dice un poquito que va a estar muy igualado todo. Así que al final, muy concentrado los 90 minutos y intentar aprovechar las que tengamos y no cometer ningún error.
La maleta la habéis preparado para 2 semanas, ¿verdad?
Yo sí.
Y en la habitación con Ever y eso, se está a gusto allí, ¿no?
Sí. No tengo ninguna prisa por volver, no te voy a mentir.
Exactamente, eso te iba a decir, que te iba a pedir que a ver si puede ser que estiréis al máximo esa estancia allí. Y nada, que no os quiero ver por aquí por Sabadell en un par de semanas como mínimo. Y a Macay, portero del Sabadell, nos vemos pasado mañana ya por allí, por Algeciras, en el nuevo mirador. Y ojalá que tengamos que explicar 3 partidos y no 1. Un abrazo enorme, mucha suerte.
Un abrazo, hasta luego.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Tot això pel que fa al centre d'esports. Aquesta última hora amb l'Ian Macay connectàvem amb l'hotel de concentració del conjunt arlequinat. Volem escoltar també les reaccions matalasseres. L'Atlético de Madrid B fa ja gairebé una setmana, des de fa 6 dies, que està concentrat a Marbella, però amb aquests 24 jugadors que ja us dèiem en els últims dies, a l'espera de si avui arriben o no. Manu Sánchez ahir va jugar 90 minuts, tot el partit sencer, a 3 dies vista del partit contra el Sabadell, a primera divisió contra el Getafe. I també Rodrigo Riquelme, que estava convocat, però que no va jugar cap minut a les ordres de Diego Pablo Simeone. Avui escoltem alguns dels protagonistes, començant precisament pel mateix Manu Sánchez, sobre la mateixa gespa del Coliseum, després de jugar els 90 minuts, demostrant que té entre cella i cella aquest playoff. Són declaracions als perfils oficials de l'Atlético de Madrid.
estado en contacto con algunos de mis compañeros y la verdad que estamos todos bastante motivados, porque es un momento bastante importante para el club, porque hace mucho que, bueno, el año pasado se consiguieron los playoffs, pero este año quizás puede que lo tengamos más fácil porque son solo 3 partidos y vamos con muchas ganas y ilusión para conseguir ese ascenso.
Per tant, Manu Sánchez, des de Getafe, en plena competició a primera divisió, parlant d'aquests play-off a segona B. Un altre dels joves que també ha tingut protagonisme aquesta temporada amb la primera plantilla, Germán Valera, encara en edat juvenil, va ser capità aquesta mateixa temporada de la selecció espanyola al Mundial Sub-17, com dic, ha debutat ja primera contra el Levante, i ara disputarà el play-off. Per tant, un gran any per ell, que sortia de lesió, però que ja està a punt per arribar a aquest enfrontament contra el Sabadell, que de fet és un dels atacants del filial de l'Atlético, que sí que es troben concentrats des de fa ja uns quants dies a Marbella. Explica Germán Valera, en aquest cas a la Federació Espanyola de Futbol, què suposaria per l'estructura de l'Atlético ascendir amb el filial a la segona.
Que un filial esté en segunda sería también lo máximo ya, para estar en los dos, que el primer equipo luche también por los primeros puestos y por Champions, y nosotros que tenemos en segunda sería lo mejor para todos.
I finalment l'entrenador, l'asturià Nacho Fernández, que ha parlat del rival, del centre d'esports i també del seu equip. Comencem per aquest segon punt, parlant sobre els seus jugadors, que diu són joves però acostumats a jugar partits transcendentals com el de demà passat. Òbviament no tant en un play-off, encara que alguns l'any passat ja el van jugar i van caure eliminats de les primeres de canvi, també com a tercers classificats davant del Mirandés, però sí molts i molts partits d'aquest tipus en categories formatives a les millors divisions.
Son futbolistas muy jóvenes, como bien dices, pero que están sobradamente preparados. Son futbolistas que desde hace varios años llevan jugando finales de juveniles, en selecciones española.
I una més de Nacho Fernández, en aquest cas sobre el Sabadell, s'ha desfet en elogis, mirant i analitzant i espiant el conjunt arlequinat, el tècnic de l'Atlético de Madrid B, que directament li ha penjat al Sabadell l'etiqueta d'un dels equips que millor futbol ha fet en aquesta temporada 2019-2020 als 4 grups de segona B.
De mano sabemos que va a ser un partido complicado. Complicado porque tenemos enfrente un gran equipo, un equipo que ha hecho las cosas muy bien, un equipo que yo creo que en la segunda división de los 80 equipos es uno de los equipos que mejor trata el balón.
Bon tracte de pilota, per tant, diu Nacho Fernández del joc del Centre d'Esports Sabadell. Ens mirarem una mica al Malik ara, connectarem amb el Sergi Garcés. D'entrada li pregunto per aquestes paraules que escoltava del Nacho Fernández, de l'entrenador de l'Atlético de Madrid B i segon fins la temporada passada de Pepe Bordalás, a diferents clubs, també al Getafe. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Ja ho has vist, eh? Aquí elogis d'una banda cap a l'altra, però també des de Marbella en aquest cas, però per part de l'Atlético de Madrid B cap al Sabadell.
Sí, home, a més, en aquests casos difícilment ningú no trepitja més enllà del que toca, però bé, sempre és d'agrair que en aquest cas sigui el tècnic d'un equip de futbol formatiu, més enllà de les seves característiques, el que valori també la proposta, en aquest cas la idea, el disseny i la manera de jugar del Centre d'Esports Sabadell. No està gens malament, no?
Això és un atracament en directe, directament, eh? Última hora del company Dani Badia des de Lleida. El jutge del contenciós administratiu de l'Audiència Nacional comunica al Lleida Esportiu que admet a tràmit l'escrit fet pel Lleida d'agrupació de les diferents cautelars presentades i adverteix que resoldran les pròximes hores i que pot ser amb efecte retroactiu. És a dir, que tot el que venim comentat des de fa setmanes, Sergi, a hores d'arrencar el play-off encara està tot en l'aire.
Doncs res, que ens ho diguin per si en lloc de parlar de l'Atlético de Madrid hem de parlar del Barça B i dels problemes que té el Barça B de cara a aquest cap de setmana per configurar l'equip. Vull dir, per si hem de jugar la jornada 29 a l'estadi i que ens avisin també.
Estarem atents, tot i que no sé si tindrà massa recorregut, però vaja, el suficient com perquè a hores d'ara, a un dia vista, ja estiguem parlant d'una altra cosa que no és el que tocaria. Per tant, et deia que avui volia mirar-nos una miqueta al Malik. Si a principis de setmana ja em vas dir aquí en antena que tenies la maleta a mig fer, deu fer dies ja que la tens ja amb el candau posat i tot, no?
No tant, perquè la part gruixuda sempre va molt ràpida, ara queden els detallets aquests, sempre són d'última hora, però bé, segur que tinc bastant més avançada la logística que no pas vostè.
Ah, segur, ja dic jo que no he fet res encara, o sigui que, de fet, he parlat amb Ian Mackay i fora d'antena em comentava que una rebequeta, per si de cas, que
sí, ja m'ho imagino, he estat mirant temperatures i ja m'imagino que la rebequeta, no sé, que igual hi ha algun bar de gel allà i és per on s'ha d'anar a fer la copa.
També em deia a tot això, i ara ja sense ironia, que s'esperava més calor encara, Lian Mackay, i que al final és cert que hi ha molta humitat perquè està tocada al mar, però vaja, que no fa tampoc una temperatura d'aquelles que no es pot suportar. La veu, per això, la tens a punt per narrar tres partits?
Sí, home, i tant. A més, mira, ara faré d'Antonio Hidalgo, faré meu el seu discurs. De moment la tinc preparada pel primer partit. I després ja la resta l'anirem cuidant a mesura que haguem d'anar pensant en altres històries.
Tu recordes, Sergi, la prèvia d'Eibar? Recordes tot el que estaves fent el dia abans? Com va anar aquell viatge?
Sí. El que passa que... sé el que feia el dia abans d'Eibar. No el dia abans del dia abans. És a dir, no el dia abans de viatjar, com és el cas d'aquesta trucada. Suposo que el dia abans de viatjar devia estar fent, si fa o no fa, el mateix que ara, que és preparant-me per dinar, escoltant aquí l'Hotel Suís, preparat per anar a buscar el cotxe amb el qual ens hem de desplaçar demà, pensant que aquesta vegada sí que he d'agafar direcció València i no direcció Lleida com aquell cop, i no a la inversa, com ho vaig fer. Bé,
no ho recordava, això és veritat.
Sí, home.
Què vam anar fins a Torredembarra, gairebé?
A Torredembarra vam donar la mitja volta perquè no era el camí correcte.
Sí. Demà no seria el dia, eh?
Ja. Vaig dir que demà vaig bé. Si demà vaig triar direcció a Torredembarra, així d'entrada vaig bé.
No ho recordava, és veritat. Ostres, sempre hi ha anècdotes que no van després, passen desapercebudes o no recordes.
Que suposo que aquell dijous previ a viatjar... devia estar, si fa o no fa, com ara, més o menys.
I anava a comentar-te, has mirat la ruta ja? Anem per Granada, anem per Còrdoba o...?
Anirem per Granada, sí. Si el segon pilot no decideix una ruta alternativa, com a mínim jo el deixaré encaminat perquè agafi camí de Granada.
Sí. Si sóc jo el segon pilot, estic tan poc acostumat a agafar aquell volant que, no sé, potser em tremola les cames, que diria el Vitor i tot, a l'hora de conduir.
Sí, demanarem als amics del grup Mas que ens el deixin automàtic perquè hagis de tocar el menys possible del cotxe.
Home, segur que el desplaçament a Eibar, bromes al marge, sí que va ser molt més còmode o senzill de planificar que no pas aquest, eh?
Sí, home, a veure, al final, el que diem, estem davant d'una competició diferent, d'un sistema de competició diferent, i això afecta a tots els sentits. És a dir, aquell cop anàvem convençuts de que estaríem 24-48 hores a Eibar o a Vitoria, que és on era el quartell general, sí o sí, no hi havia marge de maniobra, per tant, a tots els nivells el viatge era bastant més planificat. Aquest és una mica l'aventura, aquests dies en línia interna i parlant amb amics i gent que et consulta, que et pregunta coses, doncs a tots els hi fèiem la mateixa broma, no? Al final, la maleta te l'has de fer com els futbolistes, com l'expedició del Sabadell, per 9 o 10 dies, en el seu cas han estat algun dia més, en el nostre cas un parell de dies menys, però sense... amb aquell interrogant, no? Amb aquella sensació de dir, doncs tant de bo hagi de ser tota la roba que m'enduc la necessària, i que no em sobri res per posar, però de moment és en aquest sentit que és un interrogant. I aquí canvia tot una miqueta, no?
Ja m'entendràs, eh? Jo necessito un Jordi Bransuela al meu costat perquè m'ho faci tot molt més fàcil com ho fa ell amb el tema del material. Descansa, aquesta nit, Sergi, que demà toca una bona quilometrada.
Sí, sobretot més que la quilometrada, que també, perquè al final estem parlant de gairebé 1.100 quilòmetres de carretera i això és poca broma, que diria aquell, sobretot perquè toca matinar, i això les nits d'abans, i a més en aquesta expedició que farem conjunta, deixa'm que ho digui, als companys de Ràdio Sabadell amb els amics i companys del diari de Sabadell. Parlo ara pel Pere Figueres, pel nostre company del diari. La nit abans sempre costa molt, i quan t'has de llevar molt d'hora és com que el cos es torna rebel i no vol anar a dormir, però bé. Veurem.
Si cal, quan acabi l'Hotel Suís, migdiada, i així guanyem ja unes quantes
això
hores.
Això sí, tot el que portis ja guanyat de son, això ja no t'ho treu ningú.
Sergi, no desconnectis, que anem a parlar una mica d'Eibar i segur que et posa una mica més nostàlgic encara. Una abraçada.
Us escolto, fins ara.
Va, anem a recordar Eibar, que volia lligar un tema amb l'altre, el viatge de Ràdio Sabadell previ a aquell ascens del 2011 i el d'aquesta setmana, perquè avui volíem acabar el camí del play-off que hem fet de 24 capítols, 5 setmanes, parlant del tema aquí a Ràdio Sabadell, amb aquest últim play-off i amb l'últim ascens aconseguit. La Núria García ens ha acompanyat durant tot aquest recorregut i avui també serà la veu que parlarà d'aquell dia i porua tan recordat amb nostàlgia pels arlequinats.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Ahir explicàvem l'ascens del Binèfar l'any 84. El Sabadell només havia estat un any seguit a segona B. Abans d'ahir, el del 77. Tan sols dues campanyes a tercera abans de tornar a segona A. Dimarts el del 64. un vist i no vist en un any, retorna a la categoria de plata. Però a principis dels 90, la conversió a Societat Anònima Esportiva i el doble descens, un part de mèrit esportiu i l'altre als despatxos, ho va canviar tot. Tant que aquesta vegada el Sabadell va deambular durant 18 temporades entre la tercera i la segona B, abans de tornar a tastar el futbol professional. Tota una generació que no havia vist el Sabadell ja no a primera, sinó tampoc a segona A. El comptador es va tornar a posar a zero la màgica tarda del 28 de maig de 2011 i Purua contra l'Eibar, amb aquell gol de Marc Fernández, l'ensurt de l'empat de Manu Lanzarote, aleshores encara jugador de l'equip basc, i els minuts de patiment abans d'assaborir la glòria. Un any que, en teoria, no estava pensat ni molt menys per aquestes fites. El 2009 l'equip havia fet play-off i s'havia quedat a les portes de pujar amb el robatori a Irún. El 2010 va ser un any de transició entre Ramon Moya i David Pirri. I aquell 2010-2011 s'iniciava un nou projecte molt renovat amb Lluís Carreras com a director d'orquestra. Un tècnic jove, amb idees molt clares i bon tracte de pilota, però sense experiència. La plantilla també va sorprendre per la joventut, o en concret pel paper que van tenir els joves. Teòricament, els Joaquín, Raúl Rodríguez, Julián Robles o Eneco havien de ser les peces indiscutibles a l'11, però un munt de joves descarats van acabar convertint-se en titulars habituals, des de Xavi Arnau al lateral dret fins a Juanjo Ciércoles al pivot, Fito d'interior o especialment els tres del davant, Marc Fernández, Isaac Cuenca i Ubusuki Hiroshi. La temporada no va començar massa bé amb un únic triomf contra el Maonès en les primeres 5 jornades de Lliga, 6 punts de 15 possibles i una derrota contra el Teruel a la jornada 5 a la nova Creu Alta, que no feia per res del món presagiar el que ens estava esperant. Però aquell equip va carburar a partir d'aleshores de meravella fins al punt de proclamar-se campió de Lliga, faltant 3 jornades per al final. A la jornada 36, l'Alcoyano ja va fer-li el passadís al centre d'esports, que tindria per endavant 3 setmanes per preparar el play-off. És de sobres conegudes l'anècdota de l'eufòria Eibar-Tarra quan els guipuscoans van saber que el seu rival seria el Sabadell a l'eliminatòria de campions. Entre el Murcia, el Lugo i els arlequinats, eren aquests últims els desitjats, i més encara quan el primer partit l'Eibar va sortir viu amb un 0-0 de la nova Creu Alta. És veritat que els blaugranes van entrar molt bé al partit, però després el Sabadell va poder guanyar, sobretot amb un gol anul·lat i una ocasió claríssima de Marc Fernández. Els bascos ho tenien tot a punt per festejar el retorn a segona, però en canvi es van quedar amb un pam de nas a la tornada. Després d'una primera meitat amb molt poc futbol, un golaç en forma de jugada trenada per part de 8 dels 11 jugadors sabadellencs va acabar amb l'assistència d'Isaac Cuenca i la rematada creuada de Marc Fernández, de la qual no va arribar Irureta. La resta ja és història. Aquell 1-1 va permetre al Sabadell passar pàgina 18 anys allunyat del futbol professional. L'aventura segona A va durar 4 temporades i encara a dia d'avui, aquell dia gloriós a Eibar continua sent l'última ascens celebrat per l'afició arlequinada.
Estadística, rivals, estadis, història... Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Visca la nostra glòria petita, íntima i intransferible. Som el centre d'esports. Som el centre dels cors i és...
Amb els Lutgardes Friens de fons, si això ja no us acaba d'engrescar de cara al play-off del demà passat, ja m'explicareu. Avui us teníem guardades dues sorpreses per acabar d'aixecar la moral. Primer, un exjugador de la primera plantilla de l'Atlético de Madrid i exentrenador del centre d'esports. Té un campus ara mateix a Sant Pol de Mar que triomfa, com gairebé en totes les edicions que ha organitzat. Potser amb aquesta última pista ja heu descobert de sobres que parlo de Lluís Carreras, l'artífex d'aquell ascens l'any 2011, el tècnic de l'últim ascens a segona divisió. L'hem visitat allà aquesta setmana, a Sant Pol, al seu poble i al campus que porta el seu nom. I hem parlat de tot una mica d'Eibar, però també ara de Màlaga.
Les claus del Playoff Express.
El que millor s'adapti a la nova normalitat en tots els sentits serà el beneficiat. No serveix de res el que hagis fet a la Lliga regular, evidentment, els quatre campions sí, perquè en un partit poden estar dalt, però després no serveix el que hagis fet, pràcticament diria que no serveix ni el que hagis entrenat i preparat, perquè és una circumstància nova. Per tant, adaptació a una nova situació, el que aconsegueixi abans sortirà vencedor.
El Consell de Carreres, Antonio Hidalgo i Juvenalet Jogó, i també els jugadors.
És molt important la imatge que pugui donar l'Antonio als jugadors i a l'entorn, no? Que el vegin tranquil, que el vegin que està preparat, que està segur, perquè al final el jugador s'agafa això, no? El jugador hi ha de tot, però aquell jugador que pugui dubtar, que pugui tenir aquest nervi, que pugui tenir aquesta autopressió, quan mires l'entrenador i el veus tranquil, el veus segur, el veus confiat, dones descans al jugador. I sobretot això, jugador que falla, animar. Jugador que necessita estar al costat. Però és molt important la imatge que doni l'entrenador. És important alliberar els jugadors d'aquesta pressió. Controlo més o segueixo més el que diu el Sabadell que potser altres equips, i seria bo, doncs, això, no? Fer-los veure la importància del pujar, perquè sí, però ja la saben, ja la tenen interioritzada. Crec que Antonio i Juve molts cops els he sentit que ja ho saben, però més enllà d'això, és un partit que s'ha de guanyar. I després, si es guanya, veurem el següent rival i un altre partit que s'ha de preparar per guanyar el partit, però intentant treure pressió.
Com veu l'Atlético de Madrid bé?
M'agrada perquè fa servir la mateixa filosofia del primer equip, i tu veus jugadors del filial que han pujat de jugar amb Simeone, i evidentment es noten mancances en els segons quin sentit, però no noten el canvi en quant a posició, en quant a manera de jugar, i això és molt important per un club. Aquesta formació, aquest model, sigui el que sigui, cadascú que escolleixi que vulgui, que sigui el mateix, és bo. L'Acadèmia ho té així, té molt bons jugadors, i amb desavantatge en quant al Sabadell, crec que li pot afectar el fet de jugar a un partit i de no tenir, potser, com a club, la pressió de poder pujar. El Xolo crec que li és igual que l'equip estigui segona A o segona B, vol jugadors, vol formar jugadors. Es tracta de formar jugadors que serveixin pel primer equip i en dies ja, però és que segona B o segona A potser es farien més. O no. El que és bo, és bo. Riqui Puig no ha jugat a segona A i serveix perfectament pel primer equip. Isaac Cuenca no havia jugat a segona A i va fer el salt al Barça. No hi crec, això. Què és millor? Diries, per recursos econòmics. Sí, pel Sabadell segur que sí. Per l'Atlètic no crec que els hi vingui d'això. Per tant, crec que estan, ja qui són, ho intentaran, però sense aquesta pressió.
El record de l'ascens a Ipurua i els paral·lelismes amb l'actual Sabadell.
Recordo que en aquell emparellament tothom no volia descartar el Múrcia, i al tocar l'Eibar nosaltres sabíem, no que érem inferiors, perquè vam demostrar que no ho érem, però no, potser no te l'hagués descartat, a un partit camp neutral, perquè clar, era l'Eibar, que venia a fer de molt bona temporada, amb un equip potent, amb un entrenador expert precisament en play-offs. No te l'hagués descartat, jugar a un partit. El que passa que, clar, vist en perspectiva del temps, no, ens va anar perfecte, ho vam controlar perfecte. Aquell any ens ho mereixíem per futbol, i aquest any crec que s'ho mereixen per gestió. Crec que el club està molt ben gestionat, que s'han fet molt bé les coses a pesar de les dificultats econòmiques, que s'ha confiat en un cos tècnic i un entrenador amb una proposta molt clara i molt definida, i que se'ls ha fet costat. Només pel sol fet aquest, crec que ja s'ho mereix. A més, no soc parcial, perquè tinc un cor, una meva petita part del cor està amb Sabadell i tinc gent coneguda i gent que m'agradaria, però sobretot això, destacar aquesta gestió, aquesta confiança, aquesta tranquil·litat, aquest saber estar, que avui en dia no és gaire normal.
Quins són els plans de futur de Lluís Carreras?
Fins que no tingui 65 anys, vull seguir entrenant. M'han anat bé les coses, no m'han anat bé, m'han anat regular, però al final l'entrenador, nosaltres crec que som un pèl massoques i necessitem aquesta pressió, no? I diràs, has tingut oportunitat? Sí, alguna, però potser també soc molt especial en aquest sentit, no? No vull posar-me a qualsevol lloc, he rebut ofertes no concretes, però de l'estranger, hi he anat, però ho he de veure molt clar.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Ja som aquí on ens pertoca. Potser sobrenatural. Sóc romàntic, no m'assoca, i he tornat per viure el festival final amb Juvenal. Sabadell sembla mentida.
Encara tenim ganes d'escoltar una mica més els Lutgardes, friends, el Josep Maria Ferrer, i fins i tot aguardar-vos una segona sorpresa. Lluís Carreras, ja ho heu vist, amb ganes d'entrenar. Lluís Carreras donant consells al centre d'esports des de la distància, des del campus. Escoltàvem a la canalla de fons en aquest campus Lluís Carreras de Sant Pol de Mar. I una miqueta fent la seva radiografia particular del duel de demà passat, aquest enfrontament entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Atlético de Madrid B. Gairebé ho ha repassat tot, fins i tot els punts forts i febles de cadascun en un format tan peculiar com és aquest, en seu neutral i a partit únic. I per tancar aquest Remember que estem fent avui d'Eibar 2011, també una miqueta parlant entre el que va succeir a Ipurua i el que comença a partir d'aquest diumenge a Algeciras, l'heroi que va materialitzar el gol de l'ascens. Una entrevista aquí, a Sabadell, també en els últims dies, amb el Marc Fernández, amb l'autor d'aquella diana tan i tan recordada, per saber d'entrada com la recorda ell i també, per què no dir-ho, perquè ens expliqui com viurà ara que acaba de tornar des de Grècia. Fins ara jugador de les Teres Trípoli, el play-off d'ascens del seu ex-equip del Centre d'Esports. Marc Fernández, autor del gol de l'últim ascens del Centre d'Esports. Què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola. Bien, muy bien. Ahora ya de vacaciones por aquí, que ya tocaba después de este año que llevamos. Y nada, esperando que llegue el primer partido.
Toca un altre cop playoff i des de fa 9 anys que el Sabadell no juga al playoff. És cert que amb un punt de trampa, amb 4 temporades a segona divisió entremig, però clar, són ja unes quantes temporades sense que el Sabadell arribés a una tessitura com la que tenim ara.
Sí, después de lo que has dicho, los 4 años que por suerte se estuvo en segunda, se pasaron años complicados. Recuerdo el año pasado hasta el último partido que fue agónico. Y nada, ahora tienen que disfrutar, y más después del año pasado que tuvieron.
Tu has estat a Grècia, Esteras Trípoli, aquest últim any, però m'imagino que de reull sempre mirant un equip que li tens sempre, ho has dit, una especial estima, que has estat en dues etapes diferents, i m'imagino que quan li van bé les coses un se n'alegra i que el va seguint una mica més, no? Fins i tot l'any passat, que deies ara el tema del patiment, algun dia vas venir a la Nova Creu Alta a veure algun partit, i suposo que des de Grècia, seguint a veure si el Sabadell acabava primer, ara amb el tema del coronavirus, a veure si jugava a playoff o no.
Sí, el año pasado vine el día de Castellón, con el final que también hubo.
Buen día, Bastría.
Sí, sí, vaya final y nada, celebrándolo como un loco. Y mira que hacía mucho tiempo que no iba al campo y bueno, como sabía la importancia que era y estaba aquí y llevaba pocos días aquí, creo, en España, había acabado la temporada en Grecia y dije, tengo que ir a verlo y vine con mi mujer, mi padre y mi hijo y todo, que mi hijo creo que no tenía ni un año, creo. I nada, celebrándolo com un loco.
Ara la celebració hauria de ser per una altra cosa, però m'imagino que és inevitable que quan un veu el Sabadell en el playoff recorda el que va ser aquell 2011 màgic, Eibar, l'ascens a Ipurua. O sigui, és inevitable ara que tenim a tocar un Sabadell Atlético de Madrid B i un playoff tan especial, tan particular com serà aquest, que a un li vingui al cap tots aquests records, no?
Sí, sí, ya te he dicho, para mí el Sabadell sempre ha sido como mi casa y es, si no es el que más, el de los clubs que más quiero. Y ojalá este año suban, ojalá. Va a ser difícil, porque es difícil, pero bueno, al final son 3 partidos. Después de todo el año y luchando, son 3 partidos a muerte, son 3 finales.
Sempre diem que si ets primer, i això ho vam comprovar aquell 2011, tens moltes més opcions, perquè al final és una eliminatòria i ja puges directament, i si no, tens l'opció de repesca. Però clar, aquest any és tot tan estrany que no sé si la lògica serveix per moltes coses. Evidentment, el que és primer, continua tenint l'opció de, en aquest cas, en 90 minuts pujar. Però és que tot es resoldrà en una seu fixa, sense públic, després de 4 mesos sense jugar, en una setmana, que de diumenge a diumenge pots pujar també. Per tant, qualsevol lògica que tinguéssim al cap fins ara, en aquest playoff tampoc servirà massa, no?
No servirà. I incluso los que han quedado primero, a lo mejor a priori puedes decir, mira, yo creo que va a subir este, pero no sabes si llegan bien físicamente. Los jugadores llevan mucho tiempo parados, hay jugadores que les sienta mejor, hay jugadores que les sienta peor. Entonces, ahora todo va a estar un poco en el aire. Se irá viendo, yo creo que el primer partido a lo mejor se va a ver un poco los equipos, sobre todo, no los primeros, pero los otros se va a ver cómo han llegado, cómo estarán para la siguiente ronda si pasan. Y sí, va a ser todo atípico, pero al final es eso. Mira, al final el Sabadell que ha quedado segundo, de la otra forma tendría que haber jugado 6 partidos, si no estoy mal. Pues ahora en 3... puede conseguirlo. Entonces, hay que mirar el lado positivo. Decir, mira, en vez de 6 son 3. Y mirarlo así.
I serà contra un filial el primer, Atlético Madrid B. Tu també has estat a filials, has estat al Mallorca B, per exemple. És un filial amb molta qualitat, un filial que, com gairebé tots, intenten jugar igual que el seu primer equip. Tu quin consell li donaries a una plantilla experimentada, veterana, com és la del Sabadell, per jugar un partit d'aquest tipus, no? De tot o res, tota una carta, 90 minuts, contra un equip que sabem que per lo bo i per lo dolent és un filial a l'ús, pràcticament.
Sí, jo he estat en dos filiales, y teníamos días muy buenos y días que no nos salía nada. Sobre todo normalmente a los filiales, y por lo que me han contado del Atlético de Madrid, le gusta que haya espacio, le gusta que a las contras. Yo, claro, ya seguro que Antonio lo tiene muy bien preparado, pero bueno, yo le diría que intenten que el partido no se rompa, que no ellos que no puedan hacer su fútbol, que no puedan tener muchas contras y que intenten tener el control del partido.
T'imagines? Clar, aquesta entrevista segur que te l'han fet unes quantes vegades en els últims anys, de dir, l'autor del gol de l'ascens a Ipurua, l'últim ascens del Sabadell, Marc Fernández, ha quedat com molt lligat, no? Aquí, entén-me, estem buscant el nou Marc Fernández, no? O sigui, al final, 9 anys són molts anys després d'aquell ascens a Ipurua, i al final la sensació és que l'afició del Sabadell es mereix també tenir referents que no hagin de remuntar-se una dècada enrere, no? Que no hagi plogut tant des de l'última gran alegria.
Sí, sí, ojalá me quiten este honor, porque es un honor para mí, pero ojalá este año me lo quiten y sea cualquiera de los jugadores, sea el nuevo héroe.
On viuràs el playoff? Estaràs per aquí aquests dies? No ho saps encara? Saps que estaràs pendent sí o sí d'aquell partit? O...
Sí, sí, no. Estar pendiente, seguro. Esté donde esté. Si me tengo que comprar footers, lo compraré. Mi padre ya lo ha comprado porque lo vamos a ver seguro en casa. Y si no estoy en casa, que a lo mejor voy a casa de mi mujer, pero esté donde esté, lo voy a ver seguro.
Marc Fernández, de moment continuem dient-ho així, tant de bo que d'aquí a res, a 10 dies, et truquem i et diguem, Marc, mira, et passem el telèfon de no sé qui és el nou Marc Fernández del 2020, però mentrestant aquest honor no te'l treu ningú. Gràcies i a veure si és veritat que podeu gaudir de 3 partits i de celebrar-ho.
Seguro, seguro que és així. Gràcies.
No sé si teniu favorits, però sí que sé que teniu aquest desig compartit amb el Marc Fernández i amb servidor de buscar el nou Marc Fernández. El Marc Fernández del 2020, l'autor del gol, sigui qui sigui. Sigui Boris, sigui Edgar, sigui Lanzaron Rey, qui sigui. M'és igual, però que arribi una situació com la que vam viure ara fa 9 anys i que avui hem recordat. Diumenge, el primer pas per repetir tot això, ho sabeu de sobres, però per si de cas ho recordo, a les 8, el partit Sabadell, Atlético de Madrid B, des de 2:15 en directe aquí a Ràdio Sabadell, presencialment allà al Nuevo Mirador. I acabo tota aquesta prèvia que estem fent del playoff repassant l'agenda del cap de setmana, no només pel que fa a aquest partit del Centre d'Esports. Demà, de seguida en parlarem. A les 6 tenim playoff de futbol sala de tercera a segona B amb l'amics del Pou Nou Escorial. Però si ens entrem en el playoff de segona B a segona A, demà a les 8, dos partits, els dos primers, Ibiza-Cornellà, al Ciutat de Màlaga, i Bilbao-Atlètic-Badajoz, en el mateix escenari que el Sabadell d'endemà, el Nuevo Mirador d'Algesires. A les 10, Marbella-Penya Deportiva Santa Eulària, al Marbella Football Center, i Castellón-Logroñés, a la Rosaleda. D'aquest últim duel a Màlaga, ja surt el primer equip ascendit. És a dir, demà, a mitjanit, tindrem ja un equip nou de segona divisió. L'endemà, amb mateixes hores i mateixos estadis, Barcelona B, Valladolid Promeses i Sabadell Atlético B al torn de les 8 del vespre. Dues hores més tard, completarà aquesta primera ronda el Cultural i Deportiva Leonesa, Yeclano Deportivo, i també a les 10, el segon duel entre campions, Atlètic Balears o Cartagena. Sigui l'equip balearico o l'equip departamental qui guanyi, un dels dos també farà el salt directament al futbol professional. Per cert, deixeu-me que li enviï una abraçada enorme a un exarlequinat, ara que parlàvem del Valladolid Promeses, Kiko Olivas, l'excentral del Sabadell, des de fa unes quantes temporades a primera divisió, que en l'últim partit s'ha trencat i que estarà 8 mesos de baixa, per tant, lesió de llarga durada pel futbolista exarlequinat, ara a les files del Real Valladolid. 3:15, el Toni ens ven 4 coses molt ràpides i a la tornada hem d'intentar explicar, perquè la veritat és que és un bon enrenou també, com queda el sistema de competició de cara a la pròxima temporada al futbol català, i també hem de parlar d'aquest enrenou que teníem obert ahir i que ja ha quedat afortunadament resolt a l'Amics del Pou, Nou Escorial.
encantat molts gols aquesta temporada.
Ever Pera dins l'àrea, Boris! Gol! La busca per Aaron Rey dins l'àrea, Aaron Rey, la passada enrere, gol, 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 gol! Dins l'àrea per Néstor, controla la cara a la mitja volta, Néstor! Gol, gol, gol! Gol, 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 gol!
Però l'espera ha estat llarga, massa llarga. Després de 4 mesos i mig, torna al futbol. I l'ascens està només 270 minuts.
Sabadell en joc.
Primer capítol, esperem, de la trilogia d'aquest Playoff Express. Diumenge, a partir de 8:15 del vespre i en directe des del Nuevo Mirador d'Algeciras, Centre d'Esport Sabadell, Club Atlético de Madrid B.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador de Sabadell. Escuchad los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per la quinada.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada en aquest Hotel Suís, el del divendres 17 de juliol del 2020, deixàvem el ganxo just abans de la publicitat. La Federació Catalana de Futbol ha aprovat el nou pla de competició del futbol territorial per la temporada que ve, que recordem, s'iniciarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, si la pandèmia, evidentment, ho permet. Una autèntica revolució, la que viuran les principals lligues de casa nostra amb tot el que ha causat el coronavirus després que es resolguessin les competicions amb ascensos, però sense descensos en el futbol amateur. Això ha provocat que s'hagi de dissenyar un nou sistema de lliga que no és gens fàcil d'explicar, però que el Sergi Parc ho ha intentat resumir des del punt de vista dels equips sabadellencs de la millor manera possible.
La pandèmia ha portat molts canvis en el futbol, i si no, que li diguin al futbol territorial català 2020-2021. Comencem per la categoria més alta, la primera catalana, on hi tenim el Sabadell Nord. Fins ara teníem dos grups de 18 equips i ara n'hi haurà dos de 20, tot i que a la pràctica en seran 4 de 10, ja que es dividiran en subgrups per proximitat geogràfica. És a dir, el Sabadell Nord probablement seguirà formant part del grup 1 i dins d'ell enguany formarà part o del 1A o del 1B. Posem per exemple que ho farà en el 1A. Aquest subgrup 1A disputarà una primera fase a dues voltes. Si el Sabadell Nord es classifica entre els 4 millors, jugarà la segona fase per pujar. En aquesta segona fase es trobarà marcat en un nou grup que el formaran els 4 millors del subgrup 1A i els 4 millors del 1B. Un total, doncs, de 8 conjunts. El format seguirà sent el de lligueta a dues voltes i, atenció, en aquesta segona fase tots començaran amb 0 punts. No s'acumularan els aconseguits al primer tram de lliga. Si a la primera fase el Sabadell Nord quedés cinquè o pitjor, s'hauria de jugar a la segona fase per evitar el descens. El nou subgrup seria de 6 equips, 3 del 1A i 3 del 1B, conformats segons com hagin quedat classificats els diferents equips. De nou, lliga dues voltes i tots començant amb 0 punts. Complicat? Per resumir-ho, lligueta de 10 equips a dues voltes. Els millors es jugaran l'ascens a la segona fase i els pitjors per no baixar. A la segona fase es formaran aquests nous grups, tots començant amb 0 punts i també es faran format lligueta a dues voltes. Passem a la segona catalana, on hi tindrem Sabadell B, Sabadellenca i Tibidabo. Fins ara hi havia 6 grups de 18. Es manté el mateix nombre de grups, 6, però amb més equips. Els 3 de Barcelona de 22 i els altres 3 de 20. El format serà similar al 9 de la primera catalana. Cada gran grup es dividirà en subgrups. Ens centrem només en els de la província de Barcelona i en els equips sabadellencs en concret, per no embolicar-ho més. A l'inici de la Lliga probablement quedaran emmarcats en el grup 4 de segona catalana, que recordem, estarà conformat per un total de 22 equips. El grup estarà dividit en els subgrups 4A i 4B. Posem, per exemple, que formen part del 4A, un subgrup d'11 equips. Si algun d'ells queda entre els 3 primers, es jugarà l'ascens a la segona fase en un nou grup de 6 equips, els 3 primers del 4A i els 3 primers del 4B. Si a la primera fase no quedessin entre els 3 primers, haurien de lluitar per la permanència dins d'uns dels 4 subgrups de 4 equips de la salvació que es formaran. També serà lliga dues voltes i els equips començaran de nou amb 0 punts. Afortunadament, la tercera i la quarta catalana no canvien el format dels últims anys i simplement s'alterarà el nombre de grups i d'equips. De la mateixa forma, el futbol femení i el futbol base també mantindran sistema de competició. En els pròxims dies, la Federació Catalana comunicarà com es conformen tots els grups i els seus efectes classificatoris.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Don't show up, don't come out, don't start caring about me now.
I som-hi, anem a parlar també de l'altra gran cita del cap de setmana, perquè l'Amics del Pou Nou Escorial finalment podrà jugar demà a les 6 de Cervelló, sense més contratemps, toquem ferro i el que calgui, al play-off d'ascens a la segona B de futbol sala, després de totes les alarmes que van saltar dimecres per un positiu a l'entorn d'un dels integrants de la plantilla i d'haver de suspendre fins i tot els últims entrenaments previs a la promoció per precaució i també movent tots els fils pertinents a nivell federatiu. Les proves posteriors, a les quals estaven pendents ahir mateix, a aquesta hora, han confirmat el negatiu que permet a tot l'equip dels Marinals afrontar amb garanties el partit de demà contra l'Arenys de Munt. Ja dèiem ahir que el tornaríem a molestar una estona, fos el resultat que fos. Afortunadament, és amb aquest negatiu en el test. Director esportiu i jugador de l'equip dels Marinals, Cinto Aranda, què tal? Bona tarda.
Buenas tardes.
Afortunadament, Cinto, tot ha quedat en un ensurt.
Sí, eso parece. Eso, bueno, las noticias que vienen de Jordi y de su entorno y de todas las familias, que todos han dado negativo, incluido el padre. O sea, ha sido un falso positivo y le siguen haciendo pruebas, pero se descarta que sea positivo del COVID.
L'ensurt per això és dels grossos, ja no només és que us hagi afectat en la preparació del playoff, que no vau entrenar, etcètera, sinó que us heu endut un bon ensurt.
Pues sí, ha sido, bueno, sobretot para Jordi, que bueno, que habrá estado estos tres días, pues imagínate cómo habrá estado toda su familia, nosotros también, pero claro, si te afecta en primera persona, pues él habrá sido el que la ha pesado peor, seguro. Pero bueno, ahora ya ha quedado lo que tú dices, un susto, y esperemos que el padre se recupere lo antes posible de lo que sea.
El partit és demà, per tant, reset ràpid i una altra vegada centrar-nos en l'Arenys.
Sí, el partit és mañana en teoria, porque ahora la última noticia que tenemos es que ha salido por televisión diciendo que, bueno, que está la cosa, que no sabe si de Barcelona se puede salir. Bueno, ha salido la, no sé si la alcaldesa o no sé quién ha salido diciendo que no se puede salir de Barcelona, que los recintos deportivos quedan cerrados, que los gimnasios, eso es lo que no ha llegado, lo último que ha llegado. Y Federación está esperando que Federación Española les comunique algo definitivo de si acaba jugando o se suspende, no sabemos nada.
Quin enrenou, no? Per això, al final, estem parlant a 26-27 hores del partit i no ho sabem.
Pues exacto, sí, así llevamos, bueno, de como tú has dicho, el miércoles por la mañana, bueno, que no estamos preparando bien, que la cabeza no está en el partido y bueno, si se acaba jugando va a ser un contratiempo importante, porque de hecho ya hay jugadores de nuestro equipo que no han tenido contacto con ninguno de nosotros porque no han estado entrando esta semana porque estaban de vacaciones y han decidido no jugar el partido, como es Alberto Vélez Cuqui, que bueno, por prevención, porque él tiene una cría muy pequeñita, no ha tenido contacto con nadie con nosotros ni con nadie, y bueno, él ha pensado que es la mejor opción el no venir a jugar, y esto es respetable. Así que bueno, ya te digo, llegamos en una circunstancia muy muy difícil para afrontar este partido, ¿verdad?
En els últims dies a la federació ha parlat el capità de l'Arenys, l'Aitor Ruiz. L'escoltem i et pregunto ara, Cinto.
Ok.
Els coneixem, hem jugat dues vegades aquest any contra ells, allà hem guanyat diferència d'un gol, però va ser un partit molt disputat fins l'últim minut. Aquí anàvem guanyant, va haver-hi molta tensió durant el partit, ens van empatar ells jugant de 5. Serà un partit complicat, ho sabem, haurem de lluitar molt fins l'últim segon, però bueno, també és maco, no? poder tenir un rival que disputi tot el partit.
Poc més d'un dia del partit, si és que al final es juga, tu com l'esperes? Com esperes que sigui el partit?
Bueno, creo que va a ser totalmente diferente al primer, sobre todo al primer partido de la primera vuelta, que era el primer partido de Liga. y al segundo también, más que nada por las bajas que tenemos. Nuestra forma de jugar va a tener que ser un poquito diferente. Es a un partido de vida o muerte, no es un partido de la primera vuelta ni el primero de la segunda vuelta, que aún queda mucha liga. Aquí el que gane es el que asciende y es una final, o sea, es totalmente diferente. Todo es diferente y sobre todo en nuestro aspecto, con toda la semana que llevamos y las bajas que tenemos, pues tenemos que afrontarlo de otra manera. Eso sí, la ilusión y las ganas siguen estando intactas, pero bueno, después de esta semana, la verdad que el pensamiento es totalmente diferente.
I acabo, Cinto, amb tot el que m'has comentat fins ara, sabent també que teniu d'altres baixes, de Toni, de Julio, la sensació que tinc és que l'ascens de l'Amics del Pou Nou Escorial dependrà de la capacitat que tingueu vosaltres de refer-vos, no?, a tants problemes que heu tingut en els últims dies.
Pues sí, ya no teníamos nada que perder, porque está claro que nosotros el estar aquí ya es un premio, después de estar en tercera división, que era Leti, era lo que queríamos en su día cuando lleguemos aquí, plantarnos en tercera y disfrutar de la categoría, pues mira, sin quererlo ni comerlo ni beberlo, como se dice, pues estamos ahí a un pasito. Lo que pasa es que con toda la semana que llevamos, pues bueno, seguimos pensando lo mismo, que no tengo nada que perder, porque para mí son favoritos, no es quitarme presión, pero es así. Para mí tienen muy buen equipo, tienen toda la plantilla completa, llevan desde el 8 de junio entrenando todos juntos. Nosotros es totalmente diferente, pero bueno, yo como sabéis, el dicho que digo siempre, a espartanos y a lo que nos toca a los cojones no lo va a ganar nadie, o sea que eso es nuestro punto fuerte. Y bueno, y la experiencia que tenemos algún jugador de la plantilla no la tienen ellos, o sea que intentaremos aprovechar nuestros puntos fuertes.
Demà a les 6, aquest playoff a Cervelló, Arenys de Munt contra Amics del Pou Nou Escorial. Cinto Aranda, una abraçada, molta sort.
Muchas gracias.
Evidentment, demà dissabte no hi ha programa com a tal de l'Hotel Suís, però sí que estarem molt pendents d'aquest playoff. I l'endemà, diumenge, demà passat, recordem, el playoff es viu en directe aquí a Ràdio Sabadell, presencialment des del Nuevo Mirador d'Algesires, amb tota la prèvia a 8:15 del vespre, amb tot el que succeeixi a partir de les 8 en el Sabadell Atlético B i amb l'anàlisi posterior, un diumenge que pot significar molt a la història del centre d'esports i que el viurem, com ho estem fent des de fa ja setmanes, mesos, aquí a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís.
Per la meva part això està tot, simplement queda dir que dilluns m'agradaria des de Marbella entrar un altre cop a l'Hotel Suís, seria una grandíssima senyal explicant-vos tot el que succeeixi diumenge en aquest compromís entre el Sabadell i l'Atlético B. Això, i enviar-vos una abraçada, que no m'oblido, del Toni González des del control de so. Que vagi molt bé i a gaudir, a no patir gaire aquest cap de setmana. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.